Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Dijous avui ja, 5 d'abril del 2018, hores d'ara amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, començarem buscant aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després ens posarem al dia amb la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el president del grup del PDeCAT Unió a l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius, per explicar doncs aquesta roda de premsa i denúncia ahir d'irregularitats a l'empresa municipal d'urbanisme. També parlarem amb Santiago Abascal, líder del grup polític Vox, que estaran aquesta tarda a Lleida fent una xerrada, una conferència. Parlem de nutrició i de salut amb el Cristian Didier i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, doncs estem a dijous i sí, encara fem la nieve en la cova perquè encara hi ha moltes estacions hivernals obertes. De fet, fins aquest cap de setmana estan totes obertes. Els gruixos de neu són espectaculars i parlarem d'aquest tancament de temporada amb moltes estacions. I parlarem de neu i d'activitats. Ho farem, com sempre, a la nieve en la copa amb el David Velasco. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica. Com dèiem, hores d'ara, 16 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps molt estable a les comarques de Lleida. Cel poc ennuvolat en conjunt, núvols alts aquesta tarda i amb unes temperatures que pugen al Pirineu. A la resta no variaran. I ara màximes de 23 a Lleida, 22 graus a Balaguer, 20 graus avui a Tàrrega, també a la Seu d'Urgell, i 16 graus a Viella. Pel que fa al vent, a la meitat sud bufa de l'oest, suau, a la resta també suau, més variable, i a la tarda s'agirarà vent de sud, fluix també, que se generalitzarà. De cara a demà esperem un temps molt estable, poca nuvolositat a tot arreu i a última hora nuvolades que poden deixar-nos precipitacions. Les temperatures no variaran gaire, però la mínima pot pujar una miqueta al Pirineu, amb fins a 8 graus de mínimes a Lleida i Balaguer, 7 graus a Tàrrega, 6 graus a Viella i 2 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà suau, variable, amb tendència al matí bufar d'est i sud-est, i a la tarda tindrem avisos grocs a la Vall d'Aran per ratxes fortes de fins a 80 km per hora.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem amb crònica judicial. El judici als pares de la Nàdia, acusats d'estafar 1,1 milions d'euros, serà al juny a l'Audiència de Lleida. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 10.000 euros de multa i que s'indemnitzin els donants. A Lleida es presenta una botiga per tenir a la venda productes alimentaris caducats i en mal estat. L'establiment també estaria comercialitzant tabac sense autorització i cigarretes per unitats. I recordem que el PDeCAT de Lleida portarà a la justícia suposades irregularitats en els comptes de l'empresa municipal d'urbanisme. El grup municipal considera que s'haurien alterat balanços comptables presentats al registre mercantil i també parla de revaloritzacions d'actius improcedents. Toni Postius estarà d'aquí uns minuts amb nosaltres per aclarir tot aquest tema. I abans de parlar de futbol, amb cultura, el Festival de Pallassos i Bufons a la Gorra Buf del Col·legi aposta per artistes internacionals i consagrats. La setena edició oferirà 34 actuacions de 17 companyies i per primera vegada un dels espectacles serà itinerant. Recordem que aquest certamen se celebra als carrers i places del Col·legi i serà el cap de setmana del 13 al 15 d'abril. Parlem d'esports i, com sempre, ho farem amb els amics de Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el 15 d'abril també tens una cursa important. Arriba la vuitena edició, però ja s'ha fet tan gran que és una d'aquestes marcades al calendari. Dos recorreguts, 5 i 10 quilòmetres, parlem de la cursa de bombers, que espera aquest any tenir a 2.400 participants. El 15 d'abril serà. En futbol, els jugadors de Lleida es veuen capaços de classificar-se per al play-off d'ascens. Juan Tortuño, jugador del Lleida Esportiu, diu que aquest equip ha demostrat personalitat i caràcter i que, per tant, l'ascens encara és possible.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Doncs res, que estem ja dijous, eh? Ja. Dijous ja de la setmana, clar, aquesta com que la vam començar amb un dia menys,
sí.
Va més ràpid això, eh? Mari Carmen, fem memòria i recordem tal dia com avui, un 5 d'abril, però de l'any 1993.
Pues els Mossos d'Esquadra, 126 Mossos en concret, vigilarien a partir del juny del 93 la presó de Ponent, destinats a la presó i a la unitat de detinguts de l'Hospital Provincial. La Junta de Seguretat va aprovar enviar 19 Mossos més a la Val d'Aran i Lleida és la que rebria en aquells moments més desplegament de tot Catalunya. O sigui que vam començar amb el desplegament dels Mossos més aviat que a la resta de Catalunya. També es van convocar aturades d'una hora els autobusos de Lleida. Serien efectius durant els dies 19, 21 i 22 d'abril.
Ja fa 25 anys,
ja? Ja fa 25 anys, sí, tranquils. La direcció de l'empresa es va comprometre en aquell moment a mantenir una actitud de diàleg per arribar a un acord. Autobusos de Lleida considerava injustificable l'augment que demanaven els treballadors. La Seguretat Social augmentaria un 50% la seva recaptació. Els objectius de la tresoreria es fixarien en 61.000 milions per Lleida. La via executiva va situar els seus objectius en 1.067 milions de pessetes. Es va crear una unitat de recaptació executiva per la zona de Ponent. I en aquells moments la reserva de divises va caure 2.893 milions de dòlars.
Res.
Déu-n'hi-do.
Parlem de milions com de...
Déu-n'hi-do com anava també l'economia en aquells moments. I acabem parlant de Creu Roja, que acolliria malalts de sida a partir d'aquest mes de març del 93. L'Hospital de Lleida va adaptar estructura i personal per atendre a terminals. L'adequació del centre possibilitaria l'ingrés de pacients. Hi havia un compromís amb sanitat per començar ben aviat. Era una realitat que havia que assumir, però amb garanties. L'associació Antisida esperava l'augment de places pròximament perquè també hi havia augment de malalts de sida.
En fi, Mari Carmen, ens escoltem demà ja.
Demà ja serà divendres, sí. Fins demà.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ho hem avançat a l'inici del programa, de fet ho vam anunciar ahir, va haver roda de premsa del grup municipal del PDeCAT i Unió a l'Ajuntament de Lleida, on es va explicar doncs, uns temes relacionats amb l'empresa municipal d'urbanisme i, evidentment, nosaltres ho vam reflectir, però sempre és millor fer-ho de primera mà, per això avui hem convidat el president del grup municipal del PDeCAT i Unió a l'Ajuntament de Lleida, el Toni Postius. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, explica'ns, perquè ahir vosaltres feu roda de premsa en la que avanceu que presentareu, que de fet està presentada des d'ahir,
sí.
Davant dels jutjats de Lleida una denúncia en relació a les irregularitats detectades en els comptes dels darrers exercicis de l'EMU, de l'Empresa Municipal d'Urbanisme. L'EMU jo crec que són unes sigles que a Lleida tothom coneix, perquè sempre ha estat a l'ull de l'huracà.
Correcte. I de fet ahir a la roda de premsa que vam fer vam explicar una mica els motius pels quals nosaltres finalment presentem aquesta denúncia als jutjats de Lleida, posant en coneixement una sèrie de qüestions. Bàsicament, tot això comença l'any 2015, quan l'empresa doncs presenta uns comptes que el ple de l'Ajuntament de Lleida es negui a aprovar per part de tots els partits que estem a l'oposició, llevat de Ciutadans, i això comporta forçar els actuals responsables a fer una taxació de tots els actius, el que valia l'empresa, perquè enteníem que una empresa immobiliària que tenia els seus actius, tot el que tenia en propietat valorat al 2006, pues, evidentment, amb aquests 10 anys ha canviat molt la situació, i per tant volíem veure exactament quina era la valoració real que té. Aquesta taxació el que acaba dient és, escolti, aquí hi ha hagut unes pèrdues de 40 milions d'euros, perquè s'han depreciat tots els actius, això vol dir que el que valia 100 de mitjana ara passa a valdre 60, i això s'havia de traslladar als comptes de l'empresa. I a partir d'aquí és quan nosaltres comencem a veure qüestions que no ens acabaven de quadrar. I en aquest sentit nosaltres vam procedir a parlar amb especialistes en dret mercantil i concursal, precisament perquè ens expliquessin una mica com entenien que s'havia de procedir davant d'aquesta situació i quines opcions hi havia sobre la taula des del punt de vista de donar una solució que fes viable aquesta empresa en els propers anys. Justament la gran sorpresa ve que quan aquests especialistes es comencen a mirar els comptes en profunditat i comencen doncs, a mirar-se allò a la lletra petita, ens comencen a alertar i ens diuen, escolteu, heu vist això i aquestes qüestions, i ens diuen també que la llei de societats de capital, que perquè això és una empresa privada, vull dir, no en regim pel dret públic, sinó pel dret privat, el que estableix és que els membres que estan al Consell d'Administració, i en aquest cas jo hi vaig estar fins a finals del 2015, i actualment hi tenim tres representants que no són regidors, que són professionals, persones anònimes, des del punt de vista de la dimensió pública, perquè estaran en representació del nostre grup, doncs ens van comentar que els membres que hem estat durant tot aquest període al Consell d'Administració, quan són coneixedors de fets que no quadren i que són contraris a la normativa comptable i a la llei mercantil, doncs que tenen l'obligació de denunciar-ho, perquè si no, doncs poden incórrer en responsabilitats personals i patrimonials doncs per aquests fets. A partir d'aquí nosaltres el que fem és parlar amb un bufet d'advocats especialistes en aquestes qüestions, els diem, mireu, els especialistes ens han dit doncs, tot això d'aquí, que és el que hem de fer davant d'aquesta situació, i ells ens diuen dues coses. Diuen, en primer lloc, el que heu de sol·licitar és un Consell d'Administració Extraordinari de l'empresa, cosa que vam sol·licitar a principis d'aquest any, en què heu de demanar que l'empresa enteneu que està quebrada, que no els comptes estan mal formulats i que, per tant, s'ha de procedir a emprendre doncs, decisions de respecte a la seva viabilitat. Se'ns va dir, en aquest sentit, de que no procedia, que tot estava molt ben fet i que, per tant, no hi havia res a parlar. I, per tant, l'última opció que ens quedava precisament era emprendre doncs, aquestes accions a través d'aquesta denúncia, que és una querella, que presentem als jutjats, en què nosaltres el que fem, bàsicament, és posar en coneixement de la justícia la relació de irregularitats comptables que entenem que hi ha. En segon lloc, la relació de persones que per acció u omissió han permès que aquest resultat es pogués produir. Això no vol dir que sigui culpable, simplement doncs, que d'una manera directa o indirectament hi han tingut part, diguem. I finalment, quines qüestions entenem que poden vulnerar no tan sols des del punt de vista mercantil, sinó també des del punt de vista penal, no? I a partir d'aquí doncs, ha de ser la justícia la que disposi i dictamini si les coses s'han fet bé o no s'han fet bé i, en definitiva, doncs, que es depurin les responsabilitats. Ja ho vam dir, nosaltres no farem de jutges, no ens dirigirem a un tribunal, sinó que el que fem a través d'aquesta denúncia és posar en coneixement tots aquests fets i que a partir d'aquí doncs, siguin els advocats a través de la justícia de totes les parts implicades la que acabi disposant si les coses s'han fet bé o no s'han fet malament. Tant de bo les coses s'hagin fet bé. El que passa és que entendran els oients que si nosaltres ens veiem abocats en aquesta situació no és per plaer, no és per anar a buscar la picabaralla política ni per un criteri d'oportunitat, sinó perquè és la nostra obligació legal com a membres del Consell d'Administració.
Sí, però entenc que heu detectat que alguna cosa no s'ha fet bé, si no, no es fa aquest pas.
Evidentment, per això dic que si fem aquest pas precisament és perquè hi ha moltes qüestions que no quadren, que contravenen al nostre entendre la legislació i que, per tant, això pot ser susceptible de responsabilitats, no? I, per tant, per una banda, tenim aquesta obligació legal de posar-ho en coneixement de la justícia i d'iniciar aquest procés, i per altra banda també tenim l'obligació, en aquest cas jo mateix com a president del grup municipal i com a regidor, d'exigir que les coses es facin bé. A partir d'aquí, ja ho hem dit, nosaltres no entrem ara en una picabaralla de si s'ha fet bé, s'ha fet malament. Evidentment l'equip de govern diu que les coses s'han fet bé, Nosaltres entenem que no és així, però serà la justícia la que haurà de disposar i dictaminar si les coses s'han fet correctament o no s'han fet i quines conseqüències se'n deriven d'aquest cas. I ahir també vam posar uns petits exemples de tot el que hi ha, perquè és un tema molt llarg i molt farragós, de les qüestions que, d'alguna de les qüestions que recullen aquest escrit. I és el que vam explicar doncs, respecte a la comparativa de les dades del 2015 amb el 2014. Perquè aquí una qüestió que està molt clara, doncs, quan veiem els comptes del 15 en què es fa constar les dades del 14, que han de ser exactament les mateixes que es van dipositar al registre mercantil de l'any 14, quan un agafa i compara les dades d'entre totes dues columnes se'n dona compte que, caram, hi ha diferències no precisament de 1.000 euros o de 100.000, sinó de milions d'euros. I en aquest sentit el que explicàvem ahir a la roda de premsa és que aquests especialistes mercantilistes el que ens diuen és, escolti, si vostè detecta errors o detecta doncs, que s'han de produir uns canvis d'uns comptes que ja estaven presentats com eren els comptes el 14, vostè el que no pot aprofitar és que passa el 15 i canvia el 14, sinó que el que ha de fer és tornar a formular els comptes de l'any 2014 al Consell d'Administració, portar-ho després a la Junta General d'Accionistes i finalment registrar-ho al registre mercantil. No es va fer. No. El per què? Això és el que s'haurà de respondre en seu judicial. El per què doncs, l'empresa auditora ho va donar per bo quan la normativa no ho permet? Serà una qüestió que hauran de respondre ells. No ens correspon a nosaltres, més enllà de posar-ho en coneixement.
El que em resulta curiós és que, no en aquest cas en molts altres, però en aquest cas que és potser local i que és el que ens ocupa ara és la manera en la que es pot interpretar una mateixa llei o una mateixa norma. Ahir, dues hores després de la roda de premsa del grup municipal del PDeCAT Unió, Montse Mínguez responia amb un vídeo amb còpia a molts mitjans de comunicació, no a COPE, però l'hem trobat igualment, explicant les històries i després feia un resum i deia, això llegeixo, conclusió per Toni Postius, per si et fa mandra escoltar el vídeo, irregular hagués estat no haver reflectit els canvis de valoracions fruit de la taxació, per tant, tot en ordre, gràcies. Escolta, o sigui, escoltant les dues parts, dius, però com pot ser que hi hagi una interpretació tan diferent de la mateixa norma o del mateix fet?
Bé, torno a reiterar, al final nosaltres no és que fem una interpretació pròpia de les coses, sinó que quan es fa aquesta depreciació dels actius de 40 milions d'euros, i posem a mans especialistes i de gent doncs, molt bona, són els que ens diuen, escolta'm, les coses no s'han fet bé, no s'han fet correctament, i per tant tenim aquesta obligació legal d'emprendre aquestes accions. Evidentment l'equip de govern defensa que les coses s'han fet bé, no crec que defensessin, val, reconeixen que ens hem equivocat, però vaja, és el que he dit abans, al final no cal que m'ho expliquin a mi, no entrarem en aquesta picabaralla de que si ho he fet bé, ho he fet malament i no sé què, vídeos i tuits i coses aquestes, perquè al final tot aquest tema és molt més seriós que penjar vídeos i tuits. Haurà de ser la justícia la que dictamini, la que disposi. Tant de bo les coses s'hagin fet bé. Al nostre entendre no és així i precisament per això emprenem aquestes accions.
El temps és difícil quan parlem de justícia perquè ja veiem sí. que hi ha doncs, diferents...
Depèn de per quins
sí.
casos.
Però el que sí que és presumible és que en els propers dies s'admeti a tràmit.
Sí, correcte. El primer pas és aquest, que el jutge doncs, que li correspongui per sorteig s'analitzi doncs, i miri la documentació, comprovi que formalment es compleixen tots els requisits necessaris i que per tant s'accepti a tràmit i a partir d'aquí s'iniciarà doncs, el procés i en funció de la seva agenda, si la té molt atapeïda o no, doncs, la qüestió aquesta anirà més endavant, més ràpidament o més lentament.
Clar, és un procés que a priori, clar, no sabem si pot estar resolt en un mes o en un any, però d'aquí un any i un mes hi ha eleccions municipals.
Sí,
però... No sé si hauria d'arribar a marcar l'agenda electoral o no.
No ho sé, però també ho vam explicar ahir. No és una qüestió perquè ara quedi un any i un mes per les properes eleccions que nosaltres fem això d'aquí. Tot aquest cas, nosaltres també expliquem en aquest escrit de denúncia, acaba precisament amb una qüestió que es va produir al mes de desembre de l'any passat, que és aquesta concessió d'un crèdit que fa l'Ajuntament de Lleida a l'EMU per un import de 10,6 milions d'euros, que enteníem que aquest crèdit no es podia atorgar de cap de les maneres. I és a partir d'aquí que sol·licitem aquest Consell d'Administració Extraordinari i després, quan ens diuen que tot està ben fet, que presentem aquest escrit. Els tempos han estat aquests. I, a més, ho torno a reiterar, la nostra obligació com a membres del Consell d'Administració, en primer lloc, perquè és la nostra obligació legal i perquè també tenim l'obligació de protegir-nos des d'aquest punt de vista, doncs, de emprendre aquesta acció i també des del punt de vista públic, doncs, de reclamar que les coses es facin bé. Si ho marcarà el que pot pot passar l'any que ve en les properes eleccions, no ho sé, em veig incapaç de dir-ho. Jo l'únic que vull al final és que en seu judicial s'esclareixi totes les qüestions que nosaltres posem en coneixement i que sigui la justícia la que digui si les coses s'han fet bé i si no s'han fet bé, doncs que es depurin les responsabilitats que correspongui.
President del grup municipal del PDeCAT i Unió a l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja ho hem avançat al principi del programa. Avui parlarem amb el president de Vox, amb el Santiago Abascal, que ja ens està escoltant. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros.
Bueno, hablamos hoy con Santiago Abascal porque en unas horas, concretamente a las 7 de la tarde, vas a estar en el Hotel NH Lleida Pirineos, en el Paseo de Ronda 63, para hablar de la España por venir, que es una conferencia que en la que vas a estar, la que va a estar Vox y la que va a hablar un poco de todo. Bueno, un poco de todo. Es que hay muchas cosas por hablar.
Bueno, sin ninguna duda. En realidad estamos recorriendo toda España desde hace muchos meses con gran éxito de convocatoria, planteando nuestra alternativa política y además haciendo un especial hincapié en lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses. Y claro, nosotros no podemos dejar de decirlo en todos los rincones de España, y más aún cuando somos un partido político que dice lo mismo en toda España. Nosotros no cambiamos el discurso en función de si estamos en Lérida, de si estamos en Madrid o de si estamos en mi tierra, que es el País Vasco. Decimos lo mismo para todos los españoles y creemos que en este contexto es esencial hacer acto de presencia allí donde nuestro discurso, pues creemos que se necesita más, ¿no? Porque hay mucha gente desesperanzada que quiere una opción de combate claramente frente a las opciones separatistas.
Santiago, te iba a preguntar, porque ¿qué le pasa a España? Al final, Cataluña quizá es lo que está más en el foco, pero España está rara, por así decirlo.
Bueno, yo creo que lo que le pasa a Cataluña en realidad es lo que le pasa a España. Quiero decir que para mí, como vasco y como español, mi primer problema es Cataluña en estos momentos, y mi primer problema es Cataluña porque yo siento a Cataluña como algo que me pertenece igual que a un señor de Barcelona, y del mismo modo entiendo que mi tierra, Álava, le pertenece a un señor de Barcelona. Yo concibo España de esa manera. Yo tengo una patria chica, que es mi tierra alavesa, mi tierra de Ayala, y tengo una patria grande, que es España, y veo eso con absoluta naturalidad. Y yo creo que durante mucho tiempo se han tratado de estigmatizar ese tipo de sentimientos, de unidad, de patriotismo. Se ha dejado de lado el proyecto común. Creo que el estado de las autonomías nos ha llevado al desentendimiento de los problemas de otros españoles, cada vez más desiguales en derechos, en impuestos, e incluso tenemos cada vez menos libertades por la práctica política de las autonomías, no solo donde gobiernan los separatistas, incluso donde gobiernan los partidos nacionales y se comportan como opciones localistas.
La España por venir, según Vox, ¿cómo sería?
Bueno, para nosotros la España por venir es una España que no tiene representación. Creemos que nunca ha habido una distancia tan grande entre la España oficial, entre la España de los partidos políticos, por un lado, y la España real, por otro lado. Creemos que la dictadura de la corrección política en todos los terrenos es algo que opera de una manera tremenda en el ámbito de la política y de los medios de comunicación, y está muy alejada del pensamiento de la calle, ¿no? Da igual de lo que hablemos, de la unidad nacional, del castigo penal a los golpistas, del endurecimiento del Código Penal, del control de la inmigración y de la defensa de las fronteras. Todas estas cosas son asuntos que en general todos los votantes, independientemente de qué partido sean, lo suelen tener bastante claro, pero las oligarquías políticas no lo tienen claro, ¿no? Yo creo que el caso de la prisión permanente, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? Los votantes socialistas son totalmente partidarios de la prisión permanente y, sin embargo, sus líderes políticos han votado en contra, y en un contexto además de gravísimos delitos como hemos vivido en las últimas semanas, ¿no? Y no lo digo por hablar de estos asuntos en caliente, porque nosotros decimos lo mismo en caliente, en frío y en templado, pero creemos que hay una gran distancia entre lo que siente la sociedad y lo que luego se plantea en política. Pongo un solo ejemplo para terminar con esta reflexión. Un 40% de los españoles, que es un porcentaje muy significativo, quieren que o se supriman las autonomías o que se le resten muchas competencias a las autonomías. Eso según las últimas encuestas del CIS y del Instituto Elcano. Bien, pues hay un 0% de diputados que defienden esto en el Congreso. Ya sé que esa posición no es mayoritaria, no supera el 50%, pero es llamativo que algo que cree en un 40% de los españoles no tenga expresión política en el Congreso de los Diputados, y por eso nosotros queremos ofrecer esa alternativa a muchos españoles.
Ahora que hablas del Congreso, según últimas encuestas, que al final las encuestas son encuestas, pero sí que marcan una tendencia, ¿Vox conseguiría entrar en el Congreso en las próximas elecciones?
Bueno, nosotros hemos perseverado durante estos 3 años, somos una opción muy nueva, y hemos sido, yo creo que un partido coherente que ha dicho lo mismo en toda España, sobre todos los asuntos, sobre el plan hidrológico nacional decimos lo mismo en Murcia que en Zaragoza, sobre las autonomías decimos lo mismo en Barcelona que en Madrid, y somos un partido, yo creo que extraordinariamente claro, sabemos que a mucha gente no le gustamos y que incluso juegan a estigmatizarnos con facilidad, aquí todo el que habla de patriotismo directamente le llaman facha, a nosotros nos da igual lo que nos llamen, porque lo que hacemos es hablar con claridad y decir lo que sentimos y lo que pensamos, pero yo creo que eso al final recibe un premio político, y es verdad que nos dan esa entrada todavía modesta y testimonial en el Congreso de los Diputados. Nosotros aspiramos a muchísimo más, pero creemos que en cuanto muchos españoles vean que la opción de Vox es una opción útil, se decidirán a votarla y a votar algo que realmente les identifica más que lo que les ofrecen otros partidos, ¿no? Hasta ahora ha habido muchos que no nos veían como un partido útil, pensaban que no íbamos a conseguir tener representación, eso ya se está terminando, por suerte, y además hemos demostrado que incluso sin representación hemos hecho cosas verdaderamente útiles, y en ese sentido el ejercer de acusación popular contra los golpistas que han desafiado a la soberanía nacional, a las leyes y a los tribunales, yo creo que nos ha dado el favor de muchos españoles que han visto cómo hemos estado en este terreno mucho más firmes que el propio gobierno, que otros partidos, que la abogacía del Estado, que no ha estado presente, incluso que la Fiscalía General del Estado.
En las últimas elecciones autonómicas, vosotros decidisteis no presentaros por cómo se promulgaron estas elecciones, hablo de las de Cataluña, pero eso que parecía improbable cada vez tiene más números de que vuelva a haber otras elecciones de aquí a verano, ¿lo estaríais valorando de presentaros a nivel de Cataluña?
Sí, lo valoraríamos, y bueno, lo analizaría nuestro Comité Ejecutivo Nacional, lo hablaríamos con nuestros compañeros en Cataluña. Es verdad que según las encuestas internas que manejan otros partidos y que nos han comentado, parece que a Vox le da también posibilidades en estos momentos en el Parlamento de Cataluña, precisamente porque somos los que hemos tenido esa posición más firme contra el golpe, claramente más firme, ¿no? Yo creo que eso nos da una oportunidad política. En las anteriores decidimos no presentarnos como modo de denuncia por lo que consideramos un gravísimo error de Rajoy, de aplicar un artículo 155 que declaró suspendido en el mismo minuto, en el sentido de que convocó unas elecciones en el mismo momento que aplicaba el artículo 155 y este quedó sin efecto. No se ha aplicado contra TV3, que es una máquina de propagar el odio, no se ha aplicado en materia educativa, no se ha aplicado prácticamente los Mossos de Escuadra, y por lo tanto nosotros creíamos que lo que teníamos que hacer en aquel momento era denunciar la convocatoria errónea de esas elecciones, que era muy irresponsable porque era como lanzar una moneda al aire. No estaba la sociedad catalana en esos momentos, después del verdadero trauma y shock de enfrentamiento social que había supuesto el golpe del 1 de octubre, preparada para ir a las urnas. Estaba aplicando el artículo 155, severo, duradero, y que mantuviera en el momento que se recuperase una mínima normalidad en Cataluña. Sabemos que esa mínima normalidad se puede recuperar en medio plazo, pero que la normalidad no se podrá recuperar en décadas, no nos llevamos a engaño. Sabemos que el artículo 155, incluso la aplicación del Código Penal y el encarcelamiento de quienes han dado el golpe, que es lo que nosotros deseamos y procuraremos con nuestra acusación en los tribunales, no van a resolver el problema por sí solo. Algo que se ha ido degradando, sobre todo con la semilla del rencor y la discordia durante 3 décadas, va a necesitar otras 3 décadas para poder resolverse, y nosotros creemos que el primer paso sería la recuperación de la competencia en materia de educación.
Pues la España por venir, conferencia hoy a las 7 de la tarde en el Hotel NH Lleida Pirineos, en el Paseo de Ronda 63, con Santiago Abascal, presidente de Vox. Santiago, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Cerealista, ¿buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este Syngenta.
Herrera en COPE. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
10 minuts que ens separen de la una de la tarda, dijous 5 d'abril del 2018. Per cert, que encara amb bona temperatura, hores d'ara ja n'hem guanyat un, 17 graus a la ciutat de Lleida. Ja ho sé que fa pocs dies i que el temps va molt ràpid, però fa 4 dies era Setmana Santa i hem gaudit d'aquests 4 dies. No sé si paran prou de cura amb el que mengem o no. Jo ja dic que no. I mira, ho dic sabent que m'escolta el Cristian Didier, que és el nostre nutricionista. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. Hombre,
és bastant habitual, supongo, no?, després de regressar de Setmana Santa. No tendría que ser normalidad, pero que la gente te diga, mira, lo he intentado, pero al final me he pasado.
Bueno, esto es normal en todo el año que vaya pasando las fluctuaciones, entonces Semana Santa no es la excepción. Pero bueno, sí, es un momento concreto. Esta semana, de hecho, tú no te puedes llegar a imaginar el martes y el miércoles lo que hemos cambiado de visitas. Atrásamela una semana, atrásamela
claro,
una semana.
Claro,
no,
espera a ver si pierdo un poquito de peso para venir, ¿no? ¿Cómo somos, eh? Oye, por cierto, hay una cosa que yo he oído a gente, y yo alguna vez también he hecho, y digo, mira, ahora, después de Semana Santa, después de Navidad, o después de haberme pasado una semana, ¿sabes? Voy a cenar cada día un yogur y ya está. Eso está claro que es una mala idea, porque necesitamos todos los grupos alimenticios en todas las comidas. Pero te iba a preguntar una cosa concreta sobre el yogur, porque tú te pones en la zona refrigerada del supermercado y de verdad que ya empieza a ser difícil qué yogur escojo. Porque están de todos, los naturales, los azucarados, los con gustos, los que llevan trozos de fruta, los que llevan trozos de cereales y trozos de fruta, los desnatados, los con sabores que ayudan, los prebióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es dificilísimo ya.
Y te has dejado los que hay ahora, que son los de proteínas.
Ah, vaya, los de proteínas. Al final, no sé, yo creía que un yogur era una cosa más fácil.
Pues mira, ahí desde el punto de vista de la nutrición tenemos 7 recomendaciones para cuando veas un yogur.
A ver.
O sea, cuando vas a comprar un yogur, tienes que ir a fijarte a unas cosas concretas, ¿no? Lo primero que te tienes que fijar es intentar evitar los yogures de sabores, ¿vale? Piensa que todo en la nutrición no es engorda o no engorda. También hay temas concretos de salud, de natural, de intentar buscar el alimento lo más natural posible. Entonces los yogures de sabores y de texturas concretas, pues son yogures bastante pues con edulcorantes, con aditivos. Pues un yogur con sabor a fresa, pues tiene el saborizante a fresa y el color a fresa, ¿vale? Entonces estos yogures, para el tema de si me engorda más o me engorda menos, pues no tiene nada que ver, pero es un yogur bastante industrializado. Tiene un colorante y un saborizante.
Claro.
Aparte del saborizante, que es sabor a fresa, ha de tener sabor dulce, porque se supone que va a saber a fresa. Entonces tiene el edulcorante que le endulza, el saborizante que le sabe a fresa y el colorante que tiene el color del tema, ¿no? Y cualquier yogur que tenga un sabor concreto es así.
Esto con los de sabores, pero después también están los que llevan trozos.
Exacto.
De fruta.
Entonces, una cosa que debemos evitar son los yogures de sabores o de colores concretos, ¿no? Vale. Luego otra cosa que debemos evitar es cuando tú ves los ingredientes, el yogur no debería de superar los 4 ingredientes, porque el yogur es leche y fermentos lácticos. No debe de tener nada más. O sea, el BOE te dice que es un yogur.
Eso es la receta leche, original, ¿eh?
Exacto. Leche y fermentos lácticos. Lo que pasa es que hay algún yogur que añade algo más. Por ejemplo, pues un prebiótico, una bacteria un poquito más saludable, pues se deja un margen de poner 1 o 2 ingredientes más. Porque hay algunos incluso que ponen algún carbonato cálcico para que no sea tan grumoso, sino que sea un poco más. Entonces, 3 o 4 ingredientes. Y así te aseguras que no añaden más. Pero si tienes un yogur que tiene 6 o 7 ingredientes, no es un yogur.
Desconfía
obviamente.
Ya.
Ya desconfía un poco. Entonces, ves contando, leche. Hay algunas que ponen leche en polvo, leche desnatada en polvo, luego te ponen carbonato cálcico, goma, no sé qué, para que quede esa textura mucho más
claro.
Rica, ¿no? Más tal. Una cosa que debemos evitar son las cantidades de ingredientes, y en esto incluyo lo que tú me decías, todo lo que son tropezones, normalmente son tropezones que no son muy muy trabajados, ¿eh? Cuando te dicen, con trozos de fruta, duda de aquella fruta, son trozos de fruta bastante, pues incluso en almíbar algunas, o son trozos de fruta que no,
Al final no, todo añade calorías extras que no tendrían que estar en un yogur.
Exacto. Entonces, si a la hora de escoger el yogur, yo soy más de los yogures que no sean desnatados completamente, porque la grasa del yogur es bastante saciante. Entonces, si compras un yogur semidesnatado o incluso entero, no es el problema real del peso que puedas tener, ¿no? Uh-huh. Un yogur saciante, como un desnatado, hay un semidesnatado o un entero, incluso te puede hacer mejor, más bien, que no uno desnatado totalmente. Entonces, por ejemplo, tú a la merienda te comas un yogur entero, te sacia, te quedas lleno. Un desnatado parece que no has comido nada y después tienes más hambre y puedes picotear. Uh-huh. Entonces, intenta escoger una opción intermedia, ¿vale? Este es un punto a favor del yogur. Y una de las últimos tips es intenta buscar un yogur de la zona. O sea, Lleida tiene varias casas comerciales de yogures naturales, 100% naturales. O sea, leche pasteurizada y fermentos lácticos. Y te podría nombrar varios si quieres. Pero con yogures bastante naturales. Entonces, si encuentras un yogur de la zona, es un yogur que seguramente pues cumple más requisitos, en mejor condiciones y más natural que no un yogur más industrializado.
Cristian, que nos queda un minuto solo. Te iba a preguntar también qué comer o qué dejar de comer para después de una Semana Santa. Lo vamos a dejar para la semana que viene, pero hoy te iba a hacer una pregunta en 30 segundos. ¿Y hacértelo tú mismo, el yogur en casa?
Muy buena idea también.
¿Sí?
Es muy fácil, y recordar el kéfir, ¿vale? El yogur es muy fácil hacerlo, coges la leche ya pasteurizada y puedes añadir un yogur natural con fermentos lácticos a esta leche. Lo dejas en una yogurtera y al día siguiente ya tienes yogures. O el kéfir es un hongo que lo puedes conseguir, siempre todo el mundo tiene un poquito de kéfir, en estas tiendas naturales lo venden, es una bolita con un hongo que se pone en la leche y al día siguiente ya tienes kéfir. Uh-huh. Es muy fácil, la verdad. ¿Vale?
Bueno, doncs, mira, una cosa tan fàcil com és, diria, un iogurt, resulta que ens hem de començar a fixar en coses, que un cop t'hi has fixat, doncs ja està, ja tens l'hàbit i ja està. Cristian Didier, nutricionista, i com sempre parlant de nutrició i de salut a l'Espai de Nutrició dels dijous. Cristian, gràcies per estar con nosotros.
Gràcies, Ricard, buenas.
A punt d'arribar a la una, ens queden aquests minuts encara en els que donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
I amb el Joan seguim passejant-nos pel territori. Cap on ens proposes anar?
Mira,
avui?
Mira, avui anirem a Pessonada, que val la pena. Pessonada és una població molt, molt bonica, amb l'església, amb la capella, les afores romàniques, que és una preciositat, i la natura en si tot hi ajuda, no? Cal dir que des de la Pobla de Segur cal creuar vers el costat esquerre de la Noguera Pallaresa en direcció al pont de Claverol i anar seguint la carretera que ens pujarà en primer terme a Sant Martí de Canals i seguint amunt entre Revolts i Velles Raconades pues fins a Pessonada. Abans d'arribar al poble, situat a 878 metres d'altitud, podem admirar als peus dels majestuosos cingles de Pessonada el temple romànic de la Mare de Déu de la Plana, amb els ametllers, les oliveres, que arriben quasi a frec de l'absis i que ben arrelats a la terra, branden les seves rames empeses pel ventijol del matí. El temple es troba a 10 minuts del poble caminant i d'aquest magnífic temple romànic diu que no se'n tenen notícies escrites fins al segle XVIII, en què se'n fa referència com a capella anexa a la parròquia, tot i que amb anterioritat Santa Maria de la Plana havia estat església i tenia el seu propi cementiri. Procedents d'aquest temple, hi ha dues pintures romàniques sobre taula que es troben al Museu de Belles Arts de Bilbao, mentre que una tercera forma part de la col·lecció Ruiz de Madrid. Però una de les joies d'aquest temple, sortosament, es troba al poble. Ens referim a la imatge romànica de la Mare de Déu de la Plana. L'han pogut fotografiar, l'hem pogut tocar i val la pena, és una meravella que val la pena de conèixer i de contemplar. L'església parroquial és dedicada a Santa Maria, i està adossada a les cases del poble. És un edifici de pedra amb campanar de torre vuitavat i la base del qual és de pedra amb coberta de pissarra. I per acabar, la dita d'avui ens parla de que a l'abril, tot i que anem ja camí del bon temps, no et pots fiar de que faci algun dia de fred o algun dia dolent. Per tant, diu, a l'abril no et llevis ni un fil.
Gràcies, Joan. Doncs apa, que anem directes cap a la una. Per cert, anem a fer una ullada a la xarxa viària lleidatana. Tenim pas alternatiu com a conseqüència de que un camió s'ha quedat averiat a l'alçada de Vilaller, a la Nacional 230, al punt quilomètric 142, i també doncs, les obres habituals a la LV-2102 a Montornès de Segarra, a Castelldans a la C233, a Organyà i Oliana a la C14, a Balaguer a la C12 i també a la A2, direcció Barcelona, al seu pas per Lleida, al quilòmetre 462. Busquem la darrera hora informativa, arribem a la una i després la nieve en la Cope.